ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Atenció, que hem obert micros, que hem obert micros, que hem obert micros. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu. Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Mira, estem una mica com aquella última hora del divendres. Estàs ja desquiciat, que els nens estan d'un pesat.
Per l'època de l'any. Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt important que no surti en antena això que estàveu comentant vosaltres dues, mira, perquè afecta la vostra intimitat d'una manera...
El que és importantíssim és recordar a la nostra audiència que si decideixen fer l'amor amb algú, ho facin sempre amb protecció.
Està molt bé aquest consell.
Ara ho estàs dient, com
que el pots tirar tot arreu. No, no estàvem parlant de fer-ho sense protecció. Estàvem parlant al voltant del sexe, però no d'aquest tema.
Escolta, però és un recordatori que s'ha d'anar fent. Això és com la cançó de J-Lo from the Block.
Mai és gratuït, això. Sempre s'ha d'anar dient. Estic molt d'acord.
Escolta, i que jo sento que està passant de moda, eh? És a dir, fa uns anys hi havia molt el discurs de fem servir el preservatiu, és importantíssim fer el preservatiu.
Ens hem acomodat.
I ens hem acomodat. I la gent ja no es fa proves de malalties de transmissió sexual, que són importantíssimes i s'han d'anar fent. La gent folla tot el rato sense el preservatiu. Nois, compreu condons.
Doncs molt bé, bon missatge.
Molt ben dit, molt
I no
ben
tinc
dit.
Res més
del dia, a veure.
Afegir. Amb l'activisme fet, ho recordo al WhatsApp del programa, que és el 677 27 10 58. Estem rebent molta comunicació dels oients, també alguns comentaris que ens fan arribar, per exemple, sobre la pronunciació d'aquesta marca de roba de Madrid, que es diu Loewe, o Loewe. Llavors, ens arriba un missatge des de Nova York. Us escolto cada matí esmorzant. No sé què faré ara sense escoltar català cada dia.
Doncs mira, jo li recomano a aquest oient que escolti la Terra de Catalunya Ràdio presentada per Marta Montaner durant tot l'estiu. No ens tindrà nosaltres,
doncs sí,
però tindrà la Marta. Millor un que no...
I per horari també li funciona
ja li
bé, allà als Estats Units. Només per informació, ens diu que ho vau demanar al programa de divendres. Loewe es pronuncia Loewe. Només perquè volia aprendre alguna cosa més. A mi em va costar molt saber-ho, jejeje, petons, i ens envia l'estàtua de la llibertat, que jo agraeixo.
No, tirem de molt oient internacional, nosaltres.
Sí, 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 moltíssim.
Si fem programes en directe, jo crec que no vindrà ningú perquè tothom està vivint a l'estranger.
Una queixa que també ens arriba a través del WhatsApp del programa, sobretot cap a tu, Juliana, és un tema lingüístic. No podeu parlar en català sense necessitat de dir paraules en anglès? Quina necessitat hi ha de dir engagement, si es pot dir compromís, i no dir businesswoman, si es pot dir en català. I tantes com aquestes.
Mira,
especialment ho fa la Juliana i no és qüestió d'argot, crec que no cal.
Jo des d'aquí agraeixo a l'oient que ens ha fet saber que engagement és compromís.
És que per mi compromís és que treguin un anell de casament.
Efectivament, és l'única persona probablement del planeta que fa servir compromís i no engagement. I és una paraula que a mi em sap greu també que hi hagi paraules anglosaxones que s'instauren tal, però passa totes les llengües, no només amb el català. Passa amb l'anglès, passa amb l'italià, passa amb el francès, que diuen weekend en comptes de cap de setmana. També hem d'estar una mica oberts a la transformació del món, no? A mi em costarà molt dir compromís, sobretot perquè cada vegada que digui compromís em costarà molt explicar què significa. Perquè engagement realment tampoc sé molt bé què significa. Sé que si dic engagement ja la gent més o menys m'entén de què parlo.
Ja està, jo t'ho trasllado perquè era un missatge que arribava i anava dirigit a tu i ja està, ja l'hem comentat. Passen pràcticament 10 minuts de la una. Una de les notícies del dia té com a protagonista l'actor Miguel Herrán, conegut per Élite, o també per fer un personatge increïble, que és en Río de la Casa de Papel.
¿Qué coño estás diciendo? ¿Qué trauma tengo yo? Mejor me cae.
¡Que me lo digas!
¿Te has dejado a Tokio? ¿A cuántos tíos conoces tú que dejarían a Tokio?
Per mi això és història del cinema.
Que diguis cinema, quan estem parlant de La Casa de Papel, és la primera falta de respecte.
És una sèrie
a la setena art
tan descomunal que per mi és cinema.
El que és descomunal és lo guapo que és el Miguel Herrán, i ara que estem donant aquesta notícia, crec que l'hauré de bloquejar.
Bé, doncs és probable, perquè ara estarà més lliure que mai, sense compromís, sense engagement, perquè s'ha separat de la Celia Pedraza, que és la germana de la Maria Pedraza, que és també aquesta actriu que sortia a La Casa de Papel.
I Roger, em permetràs que vulgui explicar la història des del començament?
Em sembla bé.
jo no em quedo tranquil·la si dic que senzillament s'ha separat d'aquesta noia. A mi m'agradaria explicar la història des del bon inici, perquè no és una història com qualsevol altra. No és una història convencional. Aquesta és una història diferent i estranya, i enganxa perquè divergeix. Deixa'm explicar-ho, sisplau. En Miguel Herrán, que actualment, a part de ser un noi guapíssim, com hem comentat, té 28 anys, va néixer el 96 a Màlaga, i té unes històries d'aquestes que al cinema espanyol funcionen molt. Ell era un quillo de barri, vale? Un tio que...
Com em funciona un quillo? Ja no. Està, no ho tornaré a dir més.
Era un quillo de xandall i moto pel seu barri tan tranquil, i segons ell mateix explica, era un nini totalment frustrat i sense cap idea de futur, cap il·lusió, un tio completament desmuntat, quan tenia aproximadament 18 anys, 19. Fins que el productor i director Daniel Guzmán un dia se'l va creuar pel carrer i li va fer el que es coneix com un càsting de vorera.
Que és a dir, sona estrany, dit així.
No, això és el que era el meu somni de petita. Mira, jo de petita, Roger, sempre cantava mentre es passejava pel carrer. T'estic parlant de quan tenia 7 anys o així.
Mare Déu, pesada ja de naixement, eh?
Perquè pensava, clar, potser ara em creu un director de càsting i perdo l'oportunitat de la meva vida. Jo he d'ensenyar ara mateix tot el meu potencial per si de cas algun contracte, quan menys m'ho espero. I a la meva cosina li va passar, perdona, eh? Que la van parar i li van dir, escolta, tu vols fer de model? I li va hi ha gent que li passa.
Ja tenies un referent.
Clar,
ja
això també li va passar al Miguel Herrán, la típica història que et veuen pel carrer i et proposen, no, de participar en un projecte creatiu. I va ser així com va acabar protagonitzant A Cambio de Nada, una pel·lícula del Daniel Guzmán, la qual cosa el va fer guanyar el Goya a Actor Revelació l'any 2016, quan ell només tenia 20 anys.
Y sobre todo gracias a Dani. Sí.
El Dani está plorando aquí, no es broma.
De verdad, que llevo mucho preparando esto, porque si llegaba el momento se lo quería decir delante de todo el mundo. Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin nada que le gusta, descubra un mundo nuevo, quiera estudiar, quiera trabajar y se agarre a esta vida nueva como si no hubiera otra.
Uf.
Me has dado una vida, Daniel.
Qué bonito.
Hòstia, és que cada cop que sento això...
S'ha la puta pell.
M'emociona.
No,
però m'emociona de
veritat. És una història realment commovedora.
És una història que és impossible que no et toqui, no? Una mica la fibra.
Sí. I és impossible que si tens 10 anys no et pensis que si vas cantant pel carrer et fitxarà algun director de casa.
Això no passa, això ho hem de dir, això no passa.
Que
això
sí
només,
que passa!
Això només li ha passat a la teva cosina i...
I a l'Ariadna Tàpia, que és influencer, també li va passar... Estava anant a l'institut al bus i un dia li van dir, escolta, vols modelar? I es va fer model.
Però no il·lusionis el personal. I ja aneu callats pel carrer, ja, sense cantar, ni ballar, ni...
No, mira, no cal. Roger, que no creguis en els somnis, és culpa teva. No. Jo tinc l'American Dream dins meu. L'any després, el 2017, va aconseguir el paper de Rio a la Casa de Papel, i encara que al principi potser no va acabar de fotre el pet aquesta sèrie, perquè es va emetre a Antena 3 sense pena ni glòria, sí. Netflix va comprar el projecte i això va acabar canviant la seva vida per sempre, captivant-nos fent el paper d'un noi tendre, tot i ser un atracador, completament enamorat de la Tòquio, el personatge de la Úrsula Corberó. Ens van enamorar a tots, i parlo amb aquest plural perquè ens van enamorar tots dos, com a parella.
Com a parella, era increïble.
Jo mai he vist tanta química, jo mai he volgut tant que dues persones estiguessin juntes,
allò,
es borrallessin,
estiguessin
nens.
A mi és d'aquelles parelles de ficció que penso és impossible que no hagin follat a la vida real.
Totalment.
Impossible.
Totalment. Jo hagués, personalment, hagués pagat tots els diners que tinc al banc perquè estiguessin junts. No va passar, no passa res. Mentre encara gravaven les temporades de La Casa de Papel, perquè això es va allargar ben bé 4 anys, en Miguel participa a Élite, a la primera temporada, una sèrie de Netflix que ho va patar també a nivells estratosfèrics, i és en aquestes dues sèries, a Élite i a La Casa de Papel, on coneix la Maria Pedraza, actriu madrilenya, una peça crucial en tota aquesta història. El 2019, en Miguel comença a sortir amb una tal Sandra Escacena, també actriu. En aquest moment en Miguel té 23 anys i duren res, un anyet amb la Sandra, però és veritat que el tio l'ensenya sense parar, de manera que en el meu cap havien estat 7 anys, perquè la va ensenyar tant per Instagram que li va gastar la cara.
Un tio apassionat, molt fan, l'hauré de bloquejar de veritat. Eh?
De seguida s'entrega al 100% ell.
Sí, al final del 2021 s'acaba el projecte de La Casa de Paper, d'una puta vegada, perquè es va allargar més que un dia sense pa. I just després, a principis del 2022, va començar la seva història d'amor amb la Célia Pedraza.
Va passar de 0 a 100 amb una facilitat increïble, no?
Aquí tot va anar... Jo crec que el Miguel té aquesta cosa de... Bueno, de que sí, que tot és molt extrem, que ell no coneix el gris, no? És un tio que no treballava i que quillejava pel seu barri, de sobte li van fer una pel·li i va guanyar un Goya, que és passar realment de blanc a negre,
sí, sí, sí.
I de la mateixa manera funciona amb l'amor, no? Ell no entén que les coses es puguin anar a poc a poc, i aquest món no el toca.
Jo crec que el Miguel Herrán és càncer, cranc, igual que jo. Ara us ho dic, ho estic comprovant.
Consulta-ho. La Maria Pedraza, que ja l'hem esmentat abans, recordem que en Miguel Herrán l'havia conegut gravant per Netflix, va presentar-li la Célia, la seva germana, i es veu que va sortir la xispa a l'instant. Tots dos apassionats de les motos i de la natura, i de fet van ser vistos per primera vegada al Gran Premio de MotoGP de Portugal al març de l'any passat, fa una mica més d'un any.
M'hauràs de disculpar un moment,
no,
perquè...
No, m'he equivocat, nois.
No és pel tema del... De l'horòscop, de
manera que... M'està cridant l'atenció.
M'estan arribant missatges de gent que ha estat descoberta caminant pel carrer.
Bueno, què és, que aquí estem?
La model catalana Aina Faro, em diuen, també va ser descoberta en un càsting de vorera a la plaça Catalunya de Barcelona.
És que s'ha de fer!
Per tant,
és el meu somni frustrat.
No sé si heu d'anar pel carrer exhibint-vos, perquè està ple de...
A veure, el problema és que jo crec que és una cosa més de joventut, no? És veritat que aquestes històries passen potser quan tens 16, 18 anys o ets més nena. No conec cap cas de càsting de vorera quan ja tens 40 anys, però serà sempre el meu somni frustrat. Jo, si algú, encara que em conegui, em veu pel carrer i vol fer-me un càsting de vorera i em dona la seva targeta de productor, em farà feliç.
I no creieu que ara ja està passat a les xarxes socials, això? Vull dir que, clar, el càsting de vorera tenia un sentit quan no podies...
Canviat la vorera per l'Instagram,
sí.
No, potser?
Sí, és que, clar, en realitat el càsting d'Instagram sí que és una mica el nou càsting de vorera, però això no vol dir que el càsting de vorera hagi deixat d'existir. Perquè si tu veus igualment una noia perfecta
els
en un bus, com per exemple jo,
pel carrer,
amb aquest ros nou que porto,
no,
jo no puc entendre.
Avui vigila, eh?
Bueno, és que avui potser és el meu dia per un càsting de vorera.
A veure si has de deixar la ràdio avui.
Tornem-hi. Doncs això, aquests dos, la Célia i el Miguel, es deixen veure per primera vegada el Gran Premio de MotoGP de Portugal l'any passat, fa una mica més d'un any. Una relació molt privada, jo crec que també perquè el Miguel va sortir així una mica escarmentat d'ensenyar tant l'exnòvia, la Sandra aquesta. Algunes fotos compartides, però és veritat que molt escasses, tot i que era una relació que a nosaltres ens cridava molt l'atenció i evidentment volíem estirar els límits tant com poguessin, perquè enamorar-se de la germana d'una amiga o de l'amic de la teva germana... Bueno, és que aquesta narrativa, igual que el món dels càstings de vorera, sempre ens funcionarà, sí, Can sí. Canet. Mm-hmm. Estaven tan enamorats que l'estiu passat anunciaven que esperaven una criatura. Va sorprendre molt perquè feia molt poquet que estaven junts. En Miguel ho compartia penjant una ecografia al seu Instagram amb un text que deia: bé, poca cosa més puc dir. Les imatges parlen per si soles. Aquesta és la meva família. I és el que més estimo en aquest món. La Célia Pedraza m'ha fet el regal més gros de la meva vida. Serem pares. Encara no sabem res, només que de moment tot està perfecte i que tenim una il·lusió que costa molt de gestionar.
És aquella foto des del quiròfan mateix, ella amb el gorro, no?
No, això és quan neix el bebè.
Això és la foto de l'ecografia.
Efectivament, aquí ho anuncia. La Cel, en una entrevista que li van fer durant aquest embaràs, deia: estic molt enamorada i feliç. Crear una família amb la persona que estimes és un acte d'amor molt gros i aquesta persona ja passa a un altre nivell. Comparteixes coses meravelloses. Mentrestant, la Maria Pedraza, paper de tieta...
Encantada...
Tu no has estat una mica de la Maria, oi, sempre?
Que és agraït la figura de tiet i tieta.
Sí, però dic, a tu sempre t'ha fet il·lusió.
La Maria m'ha funcionat molt bé, també, sempre.
És que tu, que ets ulls blaus, sempre et tiren.
Sí, bueno, l'ull clar a casa va bé. Doncs
pues ella encantadíssima, comentant totes les fotos, 100% pujada en el barco de tenir un nebot o una neboda. Fins que el 12 de gener va néixer la Maria Herrán Pedraza, nom escollit justament en honor a la seva tieta, diuen, una nena capricorn que en Miguel Herrán va penjar de seguida a les xarxes.
Sí, sí.
Un minut després de néixer, creus?
Literal, o sigui, la nena aquí, dubto que tingués més de 30 segons, escrivint només un "os quiero". I és aquesta foto que comenta el Roger de postquiròfan, no?
Mascareta, amb el gorro i la nena bramant i un gorrito, vull dir, que acabava de sortir realment,
sí,
aquesta nena.
Sí, una cara on tots fan cara, bueno, una cara d'il·lusió impressionant. Home, en aquesta foto, uns ulls brillants. I d'això fa ben bé exactament mig any.
Ai, que a partir d'aquí es desmunta tota aquesta...
No, em puc creure. Si no es pot trencar, això, és impossible.
Laura, la màgia també acaba. Ahir, en Miguel Herrán ens sorprenia amb un instastory d'aquells de fons negre, amb lletres blanques, que tu hi entres i ja dius, hòstia, això no pot ser cap bona notícia.
Això va malament.
Això no serà per dir que ens casem, ni que estic feliç perquè espero un segon net. No, això ja van mal dades. Escrivia: adelantant-me a possibles rumors, m'agradaria informar que fa un temps, tant la Cèlia com jo, vam decidir que la nostra relació sentimental agafis direccions diferents.
Fa un temps? Però quin temps fa? Però si la nena té 6 mesos!
Amb aquest bravíssim comunicat s'adelanta a la premsa i ens deixa a tots sorpresos. És cert, però... És cert!
És que...
Que jo quan ahir mirava això pensava... És cert que sorprèn, perquè lo de deixar, o sigui, perquè lo de separar-se amb una nena tan petita, tal, no sé què, és com un susto que de sobte ens ha deixat a tots així tocadors, però és que en aquest mateix programa vam debatir durant hores sobre unes crisis de rumor fortíssimes i fins i tot de ruptura just en el moment del naixement d'aquesta nena, que ja rumorejava fins i tot que l'havien tinguda estant separats, no? Que ho vam parlar molt al programa, sí. De...
Que no passava res, que no passava res.
I que crec que és un tema que es parla molt poquet. Hi ha gent que realment es separa durant l'embaràs. Uh-huh. És una possibilitat que existeix.
És una putada, però sí, pot passar.
I què és millor, saps? Tenir la nena ja des d'allò en plena ruptura, amb tots els neguits, tal, tenir la nena, fer veure que tot està bé i seguir... És un lío, a mi em sembla complicadíssim.
També dic que si ho deixes durant l'embaràs, quan neix la nena, bé no estàs. No, bé no estàs, encara no. Estàs païnt tota la situació, no?
Per això t'ho dic que estàs, però tu imagina't amb el teu ex, amb lo tocada que ja quedes de normal després d'una ruptura, allà al paritori, amb el subnormal del teu ex.
Em farà de plorar.
Li agafes la mà, no li agafes... Hòstia,
és... Clar, és molt complicat, de veritat, eh? No, jo no sé com ho deuen haver fet, però ja es veu. Si no ho havien deixat durant l'embaràs, durant aquest naixement, ha estat molt just després. I tot hi ha anat precipitant-se, eh? Ha estat tot molt així. En tot cas, tampoc són els primers a separar-se tenint una nena tan petita, eh?
No, i que millor això que estar junts, per, no, perquè sí.
I mal ambient a casa, ara, i tot això, ara. Eh?
I mira, com ha dit la meva mare, aquesta nena ja creixerà amb aquest model familiar. De vegades és millor això que no pas que se't separin als 4 anys, que llavors tot se't desordena, eh? Aquesta nena
trauma.
Ja ho haurà viscut així sempre, no tindrà records d'una altra vida.
No.
Mira,
no,
des d'aquí celebrem la ruptura si realment han d'estar millor per separat.
Sempre això.
I sobretot els hi desitgem un bon estiu.
Ai, sí, sisplau.
I el Miguel, si vols lligar amb la Laura o el que sigui, ja sap on està el seu Instagram. Quiero bailar, pero toda la noche
con las babies. Bé, un quart i mig de dues del migdia. Hem de parlar d'Aitano Caña i Sebastián Yatra un dia més perquè han triat l'illa de Mallorca per passar-hi uns quants dies de vacances.
Que algú marxi de les Illes Balears o s'enfonsaran.
Tothom està allà, concentrat.
És que s'enfonsaran aquestes illes, no aguanten tant de pes.
Els anfitrions d'aquesta estada a Mallorca són ni més ni menys que la família Nadal, la família de Rafa Nadal, Meri Parelló, que és la parella d'en Rafa, i la germana del tenista, la Maribel Nadal, que s'han pres... al peu de la lletra, què significa fer d'anfitrions? Perquè me'ls estan distraient les 24 hores del dia. He pogut aconseguir la programació que tenen, jo diria, penjada a la nevera de totes les activitats que han fet aquestes últimes hores.
El Google Drive, s'han fet ells també.
Bàsicament perquè ho han ventilat tot a Instagram, llavors he anat fent una mica aquí de quadrícula. Voltet en catamarà per les cales de l'illa, una activitat que han programat de la manera següent. Sortida del port, prohibit banyar-se perquè el barco està en moviment.
Molt perillós. No, de veritat, no feu tonteries amb els barcos perquè és que és superperillós.
Ara ho veurem, però Sebastián Yatra és el típic perfil de tio pel que he vist, que el que puja al barco i veu aigua, ell necessita tirar-se de cap i bussejar i baixar 25 metres avall i treure un pop i pescar crancs.
Aquest
i li han hagut de dir, seu,
calma't.
I nosaltres t'avisem quan et puguis tirar a l'aigua.
Però és una tendència masculina general, eh? Jo vaig tenir una crisi molt grossa al principi amb el meu nòvio, perquè jo quan vaig a la platja, la manera que jo concebo estar a la sorra és estar estirada, prendre el sol i llegir. Només contemplo això.
Hi ha un perfil de noi
això.
Que és com un gosset.
És la pluma hetero.
Som com nens.
La pluma hetero és una cosa que vaig aprendre l'altre dia com a concepte, que m'encanta, perquè tu saps com és la pluma homosexual. Sí. La ploma, perdoneu. Mm. Doncs la pluma hetero és fer aquest tipus de coses tota l'estona. Estàs cridant als quatre vents, soc heterosexual!
No poder estar més d'un segon assegut en una cadira llegint un llibre.
Sí.
Cal que
sí,
anem a buscar crancs? Tenim 25 anys, no 5?
Per tant, sortir del port, Sebastián Yatra assegudet, mira l'horitzó, que si no et marejaràs. Llavors, arribada a la cala en qüestió, qui vulgui un cop el patró doni el permís es pot tirar a l'aigua i es farà concurs de salts i de tirar-se de cap i, evidentment, com ja us he avançat, el primer en tirar-se a l'aigua i ho hem vist perquè n'ha penjat un vídeo és Sebastián Yatra que us haig de dir que es tira malament de cap, vull dir, si ens mirem bé la tècnica, fa el que seria pràcticament un planxasso. Tornada al port, es recomana sempre portar un llibre, sobretot per fer la foto a la zona chill del catamarà. Sabeu aquella zona que hi ha com una xarxa i que veiem moltes celebrities que s'hi estiren i es fan la foto.
Sí, nosaltres ho vam fer el catamarà del Podfest.
Exacte, quan ens van convidar, doncs Sebastián Yatra s'ha estirat allà amb un llibre que he intentat fer zoom i sóc incapaç de veure quin llibre és el que està llegint Sebastián Yatra. Llavors no sé si li ha agafat a l'Aitana per fer la foto o ell també està llegint aquest llibre. Jo entenc que la portada seria com lila o blau fosc, però és impossible saber quina és.
Mira, el que sí que és clar és que l'Aitana va estar llegint l'última vegada que va anar a Eivissa fa un parell de mesos a aquell llibre de Joel Dickens, el cas de Harry Kepper, tant
sí,
penso que es deia.
Sí.
I poc després el Sebastián penjava un Instastory on també apareixia aquell llibre. És a dir, que comparteixen lectures.
No seria estrany que li estigui passant els llibres que ha anat llegint durant l'estiu l'Aitana. Llavors, com bé sabeu, no hi ha res que obri més la gana que el mar. És allò, banyar-te, anar a la platja i tenir una gana de Déu. Per tant, els Nadal els agafen i se'ls emporten a fer una paella. Pel que he vist, perquè també han compartit la paella, és el típic arròs del senyoret, aquest que no porta feina.
Tot parat, sí, clar que sí.
Tot paladíssim, que només has d'endrapar i ja està. Ben dinat, migdiada, Can Nadal, i a la tarda tothom equipat perquè se'ls emporten a fer una mica d'esport. Se'ls emporten a la Rafa Nadal.
Hòstia, aquest plan és ideal, eh? No hi ha res com ser ric.
Academy. Aquest és el so dels palassos de l'Aitana i Sebastián Yatra jugant a pàdel. Us haig de dir que amb més il·lusió que estil. Saps allò que molt entregats a un esport que realment veus que hi deu haver jugat 3 o 4 vegades?
És una qüestió d'actitud.
Sí.
No és gens fàcil, eh, el món del tennis, que jo també ara estic començant.
No, que no és una crítica, però vull dir que no...
I també hem de deixar... Mira, veus, amb això l'esquí, que també és així d'una mica de pijets... Són molt respectuosos, saps? Sempre t'ajuden quan és el teu primer cop. Ningú et jutja. En canvi, amb el tennis et jutgen molt.
Sí, i amb el pàdel també. La gent sí. Que en sap una mica és... Escolta, a pàdel no se juga així.
Mira, bueno. Bueno, estic aprenent. Puc començar per algun lloc?
L'Aitana, jo crec que en previsió de que ja li passaria això, que se sentiria humiliada per les seves poques habilitats tennístiques, es va vestir increïble amb, sí. Amb aquest modelet com una mena de mono llarg negre.
Clar. Amb aquest nou tatu que s'ha fet, que és l'últim que s'ha fet aquí a l'espatlla d'una estrelleta tota fosca, que jo crec que se n'empenedirà perquè se li posarà ben feo i ben gordo, però ella sabrà.
Sí, perquè...
Laura, sí, és una estrella.
Laura, es posen molt lletjos els tatus, tu ja ho saps. I si tu et fas una estrella amb les puntetes tan delicades, tan petita, li quedarà com una rodona, com una taca.
Et diré una cosa, que l'Aitana... S'ha jugat a pàdel i a tennis, que hi ha gent confosa que diu que s'han passat el dia jugant a tennis. No, han fet les dues activitats. No hi entenc massa de les dues coses, però l'Aitana amb el tennis... Com agafa la raqueta, a mi em fa pensar que potser de petita havia fet algunes classes.
Sí que és molt nena de tennis, eh?
Té un moviment del canell que a mi em fa pensar que ella havia fet classes de tennis, cosa que no puc confirmar.
Jo crec que és una cosa nova, que ella ja quan es va fer famosa i tal, el tennis era una mica el seu esport.
Val, ja,
tot això,
ja
intuïcions,
portava,
eh?
Ja el portava. Bé, doncs fins aquí aquestes vacances a Mallorca, que no crec que s'allarguin gaire, perquè aquest divendres he vist que l'Aitana té concert a Pontevedra. Veurem si va i torna, o si posen punt i final en aquestes vacances. Un minut, mal comptat, i dos quarts de dues, fem una pausa i a la tornada...
El segundo día de dar a luz que escucho unas voces poniéndome verde a mí, a mi marido y a mi hija, fuera del...
Un violoncel i Cristina Pedroche, no? És això?
Sí, per si acaso no estem captant que aquestes declaracions doncs, són una mica dramàtiques. És altra vegada Cristina Pedroche parlant de la seva maternitat, aquest cop al podcast de Laura Escanes, i totes dues han tornat a treure el tema de l'exposició de les seves filles a xarxes socials, que és un tema que està molt a l'ordre del dia.
Doncs bé, una pausa i ara ho comentem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Passen dos minuts a dos quarts de dues del migdia. Fa uns dies explicàvem que Cristina Pedroche, icònica presentadora de l'Univers a 3 Media, ha escrit un llibre sobre la seva experiència de maternitat. Laura.
Sí, es diu Gràcies al miedo i n'està fent promoció per diversos programes, com El Hormiguero, que es va viralitzar aquell tall del càsting de pediatres que estava fent. Bueno, sí, va dir unes quantes coses una mica grosses, però ara ha anat al podcast de la nostra germana, perquè és família, Laura Escanes.
És veritat que la paraula cosina amb Laura Escanes comença a quedar-se molt petita. És a dir, si la Rosalía és la nostra cosina, realment la Laura Escanes ha de ser la nostra germana.
Sí, encara que sigui allò germanastra d'uns altres pares.
Exacte.
Amb ella he aprofundit una mica més sobre per què no té cap intenció d'ensenyar la cara de la seva filla a les xarxes socials ni a la premsa.
Yo ya sabía que quería proteger la identidad de mi hija, que quiero que esté fuera del foco mediático, que si ella algún día decide ser famosa y trabajar en la tele y trabajar en no sé cuánto, y le gusta y se le da bien y yo qué sé, pues no podré hacer...
Lo habrá decidido ella, claro.
Claro, pero yo no quiero exponer a mi hija.
Per tant, ho té claríssim. No l'ensenyarà.
No. Si és perillós mostrar la identitat dels infants que els seus pares no són famosos, nens normals, imagina't quan tota la teva família està al focus mediàtic i està ocupant portades de premsa constantment. Sí. Llavors, com que és un tema que també afecta molt a la Laura Escanes, amb la seva filla Roma i el seu pare, Risto Mejide, que també és un personatge públic, doncs la Laura també s'ha animat a explicar una mica quines són les seves inquietuds.
Hay una parte de mí que se siente súper mal por haber contado mi experiencia con cosas sobre Roma, con la maternidad, pues... Yo he compartido cosas de hecho Baby Led Winning, o he compartido cosas de cómo había hecho yo con el sueño de mi hija, o si había dado pecho o no, o no sé, tonterías de su vida, pero he contado cosas de su vida. Y me culpo, tía, porque digo, es que estoy contando cosas de su vida sin haberle preguntado, ¿sabes?
Es que cuando yo fui a publicar este libro, una de les coses que...
Clar, no n'hi ha prou només amb no ensenyar la cara dels infants, sinó que aquestes persones tan mediàtiques, jo crec que també s'han de controlar una mica, veure què expliquen, perquè allò tot quedarà a internet i aquesta gent, quan sigui gran, se sabrà que es cagava al llit amb 5 anys. Digital.
Sí, que això passa molt a TikTok, que hi ha moltes mares que no ensenyen els seus fills i molt d'activisme de no ensenyar la cara, però després jo sé quines extraescolars fa el gran, quin menjar li agrada al petit i exacte, quina malaltia està patint el del mitjà.
Clar, llavors, no són les úniques influencers que estan començant a ser conscients dels perills d'exposar els seus fills.
Jo ja vaig anunciar, digueu-me pitonissa, vaig fer els meus pronòstics a principi de temporada i ja la temporada anterior, de que aquesta moda envelliria extremadament ràpid i que això d'aquí 4 dies serà il·legal i serà perseguit per la policia.
És com fumar els avions.
Exacte.
Que en aquell moment tenia tota la lògica i ara hi penses i et sembla una bogeria.
Mama, i a les escoles.
Que, bueno. Podem arribar a tenir una llei, fins i tot, sí, en algun moment, de protecció al menor, no? Vull dir, no seria estrany.
Sí. De fet, aquí ja hi ha gent que està començant a recollir cable després d'haver exposat els seus fills durant els seus primers anys de vida, com per exemple en Tomàs Páramo i la Maria G. de Jaime, que són uns influencers madrilenys, amics dels Castellano Pombo, que tenen 3 fills, 2 bebès petits, i hi ha el nen gran que ja té 9 anys. I llavors aquí ja comença aquest nen a ser conscient de les coses i casualment ha anat desapareixent de totes les fotos, de tots els vídeos familiars, fins que els seguidors han preguntat a la família que què passa amb en Tomàs, que on és en Tomàs. I els pares han llançat un comunicat als stories d'Instagram, una altra vegada, fons blanc, lletra negra, cap bona notícia, solemnitat.
Comunicat seriós, sí.
On diu, al setembre del 2022, quan en Tomàs va començar la primària, vam prendre aquesta decisió. En el seu moment vam considerar que era un punt d'inflexió en què ell deixava de ser un nen petit per ser un nen gran, amb els canvis que això implica, especialment físics, i durant tot aquest temps no ha deixat d'aparèixer en els nostres perfils, però sempre d'esquenes o de perfil, sense ensenyar la cara. Ell és part de la nostra vida, també et dic que seria preocupant que ja no ho fos. Encara que personalment vulgui aparèixer per aquí, és una decisió que hem pres nosaltres i quan arribi el moment ho farem amb els seus germans. Passats uns anys, quan sigui gran, podrà decidir ell mateix què vol fer. Jo personalment no acabo d'entendre quina diferència hi ha entre ensenyar la cara d'un nen de 3 anys o d'un de 9.
A la gent li sembla que com que és menys greu. Però bueno, és a dir, evidentment és millor això que han fet ells.
Exacte, millor això que res.
Exacte, que no fer com la Verdelis, que ha ensenyat el seu fill fins ara, que té 15 anys, fins al punt que el nen, mira, gràcies a Déu encara se li ha fet youtuber, que vol dir que de moment no se li ha girat en contra i almenys ho ha aprofitat per beneficiar-se en ell també. Però vull dir-te que és millor això, però tot i així no és la manera tampoc.
Jo vull esperar aviam què fan els Pombo quan en Martín comenci la primària, perquè aquest nen és el nen més sobreexposat d'Espanya. O sigui que aviam si s'apunten al carro dels seus amics o segueixen publicant-ho tot.
A mi m'estranya molt perquè ho hem parlat molts cops, aquell programa. Jo entenc que les opinions entre amics poden divergir. Nosaltres hem discutit en diverses ocasions sobre coses.
Mare de Déu, i a crits.
Però és veritat que, o sigui, m'intento imaginar els sopars que fan amb aquesta gent i penso, és impossible que no surti el tema a la taula, que no es diguin alguna cosa, m'entens? O sigui, si però ara la Marta ensenyés la Nina sense parar i però, sobretot si tingués un milió de seguidors, jo li diria, home, boja.
A la que ho has discutit una vegada, això també passa amb la política, amb amics teus o amb familiars, ja no ho tornes a discutir perquè saps que no us entendreu i que penseu de manera molt diferent. Jo crec que és un tema que ja ni es tracta entre ells, aquest.
Però t'allunya una mica, jo crec, a nivell de vincle personal, vaja, jo crec que no podria ser amiga d'algú que està tot el dia com un boig traient la cara del seu nadó.
Bueno, perquè a més, quan és algú que afecta tan directament algú, que en aquest cas a més és això, un menor desprotegit, no sé, per mi és una... Suposo que tothom té les seves línies vermelles i els para molts i suda de polla.
Sisplau.
Perdoneu.
Hi ha influencers que també estan fent activisme, no?, contra aquesta exposició dels infants.
Sí, per sort també hi ha gent a internet que fa la banda contrària. És el cas de la Natàlia Díaz, la Media Noche Noche Tuve, que ja l'hem mencionat algun cop en aquest programa, que té 35.000 seguidors i s'ha convertit en la punta de llança d'aquesta causa, explicant d'una manera, la veritat que molt pedagògica, per què pensa que publicar les imatges vulnera els drets dels infants.
Una vez que tú subes contenido de tus hijos a las redes sociales, no puedes controlar lo que van a hacer con ese contenido. Un 72% del material incautado a redes de ¿vale? Son fotografías sin ninguna connotación sexual y niños desnudos, nada, fotografías normales y corrientes que vienen de las redes sociales de sus padres. Es como si tú ahora vas con el álbum de fotos aquí debajo del brazo por la calle y empieces, señor, señor, usted también, señora. Haces un círculo ahí, se juntan 100 y pico personas y empiezas tú, mira, las fotos de mi niña.
No, y se las das.
Y se las das, claro.
Le dice,
mira,
copia.
Y aquí una copia, y aquí se lleva usted, mira, esta para usted, mira, aquí bailando gimnasia
rítmica. Clar, si t'ho expliquen
aquí, molt gràfic,
no? És impactant, la veritat. Bueno, és que és horrorós. I és el que parlem sempre, que moltes vegades, per exemple, la Maria Pombo, per defensar-se, ho redueix ja, no em segrestaran el nen perquè tal. I no és només que et puguin segrestar el nen, que pot passar, i no és només que estiguis vulnerant els seus drets, sinó que és això que explica aquesta noia, en fi, és que és escarós.
No, no, de fet, la Cristina Pedroche ho explicava de manera també molt explícita a l'Hormiguero, que no seria descabellat que s'acabés trobant una foto amb la cara de la seva filla en contingut pornogràfic.
No sabes quién está viendo eso. O sea, yo, a día de hoy, casi todas las semanas, no voy a decir todos los días, pero casi todas las semanas recibo fotos muy feas, en mi mail, en privados de Instagram, fotos de gente haciéndose cosas, de gente, vídeos, incluso ahora con la inteligencia artificial, vídeos en los que ponen mi cara a gente haciendo cosas que no soy yo y que no están bien, que no me gusta verme así. Entonces pienso, ¿les voy a dar yo la foto de mi hija? No.
Fa patir no, molt, fa patir molt aquest tema.
Un perill. Doncs bé, veurem què passa en el futur i si s'acaba regulant o no el tema dels menors a les xarxes, perquè sí que fa patir moltíssim. A veure, Víctor Navarro, bon dia.
Bon dia als tres, com estem?
Molt bé. A veure, deixa'm comentar un parell de coses que ens envien els oients. Estan molt a sobre el programa, molt a favor, a través del 677-27-1058.
Ens podeu seguir enviant coses durant l'estiu, però controleu-vos, sisplau,
sí, perquè
al setembre
vacances.
Ens agradaria no haver-nos de llegir 100.000 missatges. Mm-hmm.
Mira, referent a l'Aitana, que ens preguntàvem si havia fet tennis o no havia fet tennis, que jo li veia aquí un joc de canell interessant, diu, mira, feia tennis l'Aitana, tinc molts amics que jugaven amb ella, va fer-ne durant molts anys i jugava al club de tennis a Viladecans.
Fixa't, quina vista, Roger Carandell.
És que no és que en sàpiga molt, però sí que la gent
tens,
que...
Tu tens una mica d'ull.
Sí,
la tècnica. No t'ho veig, la tècnica.
A la tècnica la veig.
A tu t'agrada el tenis, Víctor?
Per veure'l, per practicar-lo, no.
Jo ara sóc molt tenista, eh?
Sí?
Sí.
És que...
Vaig anar el diumenge a jugar, em va encantar. Quin després el... vaig prendre un suc de menta.
Bueno, va agradar més el suc que el partit de tennis.
No, escolta, ja ara estic molt nerviosa perquè el torneig nou que comença, eh? Però és de pago, ja m'ho han dit.
Wimbledon.
És de pago i no sé com ho faré, però suposo que...
Ah, per veure el
parlament. Clar, que no es pot veure... Hauré de trobar algun lloc on piretejar-ho o que algú em deixi el seu Movistar.
Pau Lavadosa avui a partir de les 3 de la tarda aproximadament jugarà Pau Lavadosa a la segona ronda.
Pau Lavadosa de
Begur. A favor de Begur, sense la R final.
Que deu estar nerviosa amb el Tsitsipas, deu estar parlant també.
Deu estar, entenc que sí, no he mirat la llista, és veritat, ara no sé si deu estar perquè és dels millors, està al top 10 mundial.
Va, és el top 7, no?
Ara consultem.
Ara baixava, estava al top 10 i ara estava al número 15.
La tertúlia de tennis, és el meu preferit.
Tertúlia de tennis? No me l'esperava.
Laura, no, això no és una tertúlia de tennis, això és una tertúlia sobre nois guapos, perquè realment lo del Tsitsipas és fora de lloc.
Lo del Tsitsipas i la Paula Badosa. Que van i venen, van i venen.
Que es morregen per les cantonades.
Jo ja no sé en quin punt estan.
El parc del Retiro, que han passat junts.
Ell és un grec que sembla que l'acabem de treure d'una pel·li guarra. O sigui,
de Mamma
Mia. 1,90 m, és espectacular.
Fem una pausa. A la tornada, temes que ens porten Víctor. Qui és la nova jugadora del Barça? La Quica Natzaret? Pep Guardiola, que farà una conferència a la ciutat de Barcelona. Volem saber què explicarà. I també vacances de jugadors com Sergi Roberto o Puado de l'Espanyol. I una visita important a la ciutat de Barcelona d'un xef de renom internacional. Ara ho expliquem.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Prou, prou, home, per favor, quan es posa vermell, calla.
Home, m'han dit que avui anem descontrolats.
L'has dit imbècil.
No, no.
Li has dit imbècil en Víctor.
No. Estic molt cansada, prou. Audiència.
Jo també li hauria dit.
Us confirmo això que dèiem, que en Tsitsipas també està a Wimbledon, que ha guanyat la primera ronda. La meva pregunta és si creieu que comparteixen hotel, com perquè sigui menys costós.
Jo crec que no, perquè els esportistes en això, sobretot els dos han de fer un bon paper a Wimbledon, i per, sobretot per Paula Badosa és molt important per tornar al seu tennis, que li ha costat molt lesions pel tema mental, i jo crec que voldrà estar centrada únicament en el tennis, i jo crec que no. Crec,
que no el distregui que... en Tsitsipas,
I als dos els hi anirà bé, perquè Tsitsipas també estava al top 10, era un tenista que estava entre els candidats a estar a la nova generació i a guanyar grans slams, i és veritat que ha caigut d'aquests 3-4 que posarien com a grans favorits.
Però com és? Què ha passat? Bona. Perquè quan jo el vaig descobrir estava, era el número 7 del món.
S'ho han anat deixant, això no ajuda al rendiment esportiu? Sí, sí, a casa no s'està bé, no?
Potser ha perjudicat, Clar. Per això et dic, jo crec que estaran centrats amb els seus entrenadors, amb els seus equips, completament en Wimbledon, i doncs es veuran allà, però no crec que tinguin massa temps per conviure, perquè estan completament centrats a Wimbledon i ja acaba, ja ara tindran uns dies de descans i llavors sí que podran marxar.
Serà interessant veure si...
Ho deixen aquell joc de fer veure que no es coneixen perquè després sigui tot així més
mare picant. Mare meva, no. Quina angoixa només de pensar-ho jo.
Més picant.
Baixa per enamorament.
Més picant.
Vull dir spicy, però mira...
3:45 del migdia. Víctor, qui és Quique Nazaret, que el Barça doncs està... No sé, hi ha il·lusió que en Barça entenga amb aquesta noia.
Hi ha il·lusió, s'estan fent fitxatges. Penseu que després d'aquest pòquer històric del Barça femení, de la Lliga, de la Supercopa, de la Copa, de la Champions, doncs després d'aquesta fita que no s'havia aconseguit mai al club i que és històrica, doncs han marxat Mariona Caldente, que és una de les jugadores més estimades al club. Ahir es va fer oficial que anava a l'Arsenal per les properes temporades, portarà el dorsal 8. Marxa Jonathan Giraldez, l'entrenador, que està als Estats Units. El Lucy Brons, Sandra Paños, la portera, que ja no havia jugat aquest any, però havia jugat Catacoy, però havia sigut una de les millors porteres del món i superimportant tant els últims anys en la Champions.
Clar, ha hagut d'entrar, si marxa tanta gent.
I han hagut d'entrar, ha entrat la Eva Pejor, que és una davantera que diuen que és per fer el símil, que a vegades es fan aquests símils, doncs, i el Lewandowski li va donar la benvinguda, que és la Lewandowski del futbol femení, que marcarà molts gols. Lewandowski li va donar la benvinguda a Can Barça, i ara doncs s'ha fitxat a la Quique Nazaret, que és una davantera que pot jugar de mig punta, d'extrem, amb gol. És veritat que ha marcat, per exemple, és internacional portuguesa, és a Portugal, té 21 anys, farà el novembre 22, va marcar un gol al Mundial, va jugar amb la seva selecció al Mundial, ha guanyat 3 lligues a Portugal i 3 copes amb el Benfica, i ara, per cert, la porta Jorge Méndez, que Jorge Méndez s'està ficant al superagent, això t'interessa, s'està ficant al futbol femení, i això està bé, jo crec que li dona més presència.
Quin jugador es porta, ell?
Ara, el que ha fet és, s'està fent vincles amb agències, per exemple, amb l'agència d'Aitana, els coneix també, doncs es deixa assessorar i està fent vincles amb agències i està agafant a jugadores del món del futbol femení, sobretot portugueses, que el coneixen per qui és Jorge Méndez, portuguès, i el que és conegut allà al seu país, sobretot per Cristiano Ronaldo, i això li dona, doncs, evidentment, més presència i dona més importància als fitxatges del món del futbol femení. I l'ha fitxat el Barça per 400.000 euros, aproximadament, com Eva Pejos, també l'altra davantera, i ara, doncs, mira, molta il·lusió al Barça, sobretot per tornar a tenir cares noves i per seguir competint. S'ha d'actualitzar les plantilles perquè els equips més importants del món s'estan reforçant molt bé, i el Barça necessita això després de la sortida.
Que
és meravellós. Bueno, les noves jugadores del Barça, que per cert, la Quique crec que ja era una mica culer, o si més no tenia ganes de jugar al Barça algun dia, perquè la vam sentir precisament a la final de la Champions a Bilbao, que ella hi era de públic, i des d'on la va entrevistar.
Barça, so strong.
This, not only this, but I think this not only makes Barça so big, but this is what makes football... This is the beauty of football.
Que està encantada de venir al Barça. S'ha fet ja allò de que surten a la gespa a fer 4 tocs i els fan fotos?
Encara això no s'ha fet, però ja allà s'intuïa, no?, que es veia com ella, doncs, estava enamorada de la ciutat, que li agrada molt, i del Barça, del Futbol Club Barcelona, perquè és veritat, i això és bo, que el Futbol Club Barcelona ha patit retallades en diverses seccions, ho sabeu, per la situació econòmica del club. La secció del futbol femení és l'única que té un balanç positiu, que es pot mantenir per ella mateixa, pels patrocinadors que té. i el que s'ha fet amb la Masia, o sigui, l'Alexia, l'Aitana, que han sortit de la Masia del Futbol Club Barcelona, doncs això ha fet que moltes jugadores del món doncs vinguin al Barça i els agradi el Futbol Club Barcelona. Clar. Per molt que paguin més altres equips.
Saps que estan molt malament també les jugadores de vòlei del Barça, que ho vaig sentir al tot cost, em preocupa molt que les van entrevistar. Sí,
perquè per un tema de retallades, també.
Perquè resulta, això em va apassionar, fixa't tu, elles van guanyar un partit i llavors passen de la selecció, no sé, estaven com avall, diguéssim, i pugen a la més top de totes d'Espanya, vale? O del món i no sé què. Però clar, les pobres noies... No, és veritat que l'any passat ja els hi va passar que va haver aquest ascens i no el van poder fer perquè no tenien prou diners i penso, però sí. Què estàs? On estàs jugant?
És allò que guanyes una categoria i no tens prou estructura per mantenir-te.
A la Porta podria deixar 400 perquè aquestes noies
puguin
jugar a
primera.
Són les seccions no professionals del club, que hi ha 5 seccions professionals i 5 no professionals. També crec que el bàsquet en cadira de rodes crec que van rebutjar pujar o l'ascens, si no m'equivoco. Crec recordar que ho van rebutjar per això, precisament per tema de pressupost, perquè és més car mantenir i no podien.
Doncs mira, les noies del vòlei explicaven que tot i estar molt justetes de pasta s'han atrevit i justament feien crida si hi havia algun patrocinador que estava interessat en elles,
doncs mira.
I han que les seguíssim a l'Instagram, per tant, si voleu seguir les noies del vòlei Futbol Club Barcelona, feu-ho, a mi em va encantar, són fantàstiques, les hauries de... És meravelloses totes.
Molt bé, doncs
a l'entrevista que vaig escoltar ahir, a favor. Escolta'm, Víctor, investigant, és a dir, mirant l'Instagram de la Quica, he vist que a partir del 20 de març, Aitana, bon matí, li comença a fotre like com una boja a tot el que penja. Llavors, a tu et diu alguna cosa aquest 20 de març, elles es coneixen, l'Aitana tenia un gran interès perquè la Quica vingués al Barça, què creus que ha passat aquí?
Es porten molt bé i jo he preguntat sobre tot el tema de la Quica, de la jugadora que ha fitxat al Barça, he també preguntat a la Maria Tiques, que és una periodista
de l'esport,
del diari Esport, que controla tot del futbol femení, i he parlat amb ella abans de venir aquí amb vosaltres també per informar-la.
La farem venir,
M'agrada aviat. M'agrada perquè a més escolta el que no surti d'aquí.
I
ella m'explicava també això, que tenia aquesta bona relació i que el Benfica i el Barça s'havien enfrontat els últims anys a la fase de grups de la Champions. Doncs en els partits ja s'intercanviaven les samarretes Aitana i la nova jugadora del
Futbol Club
Barcelona, sí, Quica Natzaret, i aquesta bona connexió, es tiren likes a Insta, es porten bé, parlen, i a més doncs al camp també s'havien intercanviat de samarretes perquè hi ha aquesta, hi ha admiració per part de la jugadora.
El que comentem sempre, que no tinguem una mica d'homofòbia interioritzada i que no s'agradin una mica, elles dues.
Doncs mira... Tant de bo.
Per posar totes les opcions sobre la taula.
A mi una bona història d'amor. A Can Barça sempre em funciona molt bé. Escolta, hem de parlar d'un altre tema que m'avançaves. Ahir a la nit que em va enviar una nota de veu d'un minut i mig, en Víctor, amb tot de temes que avui havíem de tractar, i un d'ells era una conferència que està prevista per demà a la ciutat de Barcelona i que farà Pep Guardiola.
El Pep Guardiola sorprèn molt perquè el veig com una gran estrella, és com mai vindrà aquí a Catalunya Ràdio a donar una entrevista, té com uns filtres molt clars, però després de sobte et va fer una xerrada random. No, vull dir, no.
Com
no
de random és aquesta conferència?
Jo no sé el vincle, potser té el vincle amb els del Congrés del Corporativisme de Catalunya, que és qui organitza això al Palau de Congressos demà dijous, i potser té un vincle d'amistat amb els que ho porten, que això no ho sé, però és veritat que Pep sempre, en temes solidaris, en tema de conferències, en tema de donar suport, sempre està allà. O sigui, jo he anat a molts actes i de sobte posen un vídeo de... Unes diverses personalitats ens envien un vídeo d'escoport, d'escalf, i sempre surt Pep Guardiola, i sempre està disposat a ajudar. I diu molt d'ell que a les seves vacances doncs treu forats per tot això, i demà estarà fent la xerrada de clausura, no? Farà la clausura d'aquest congrés, un congrés per cert i unes conferències que pot anar a tothom sempre que es pagui, perquè hi ha entrades encara a la venda a 50 euros.
Home, una mica carillo, no? Només per sentir parlar
Pep Guardiola,
Pep Guardiola, et poses un vídeo seu de YouTube i ja el sents parlar també.
Però pots veure, sí, les xerrades que fèiem en el Barça són bones, amb Leo Messi, però...
De tant en tant t'ho deus posar, oi? Bon dia, morning! I hi ha vídeo de Pep Guardiola per començar el dia.
I Coldplay de fons, sí, viva la vida, sí, que és el que recordem tots. No, però paga 50 euros, però només és Pep Guardiola, és tot el congrés, vull dir, és totes les xerrades, temes
gastronòmics. Congrés del Cooperativisme de Catalunya.
Sí, i allà Pep Guardiola doncs farà aquesta clausura demà. Ja et dic, la Juliana ho havia vist abans, havia vist aquesta publicació a Instagram, que encara es poden comprar entrades a l'enllaç que hi ha allà del Congrés del Cooperativisme de Catalunya, i a més, Pep Guardiola, molts mitjans estan pendents del que digui deia, perquè molts companys de professió em deien, ostres, aniràs a cobrir-ho, aniràs allà? Dic, bueno, no sé, jo crec que d'actualitat com a tal no parlarà, és més una... evidentment, parlarà, doncs, de, potser ho fa símils de futbolístics, parla de la seva experiència, doncs, per a aquest congrés de clausura, perquè, evidentment, si el conviden, doncs, és en qualitat d'entrenador de futbol.
Però és difícil, no?, que faci cap titular...
No farà cap titular, no.
No, però és un posicionament polític. Jo crec que prou ferm. Jo ja sabia que el Pep Guardiola era esquerranós. Però anar a fer un discurs de clausura del Congrés del Cooperativisme em sembla un moviment, bé, atrevit per part seva, que és un personatge públic internacional.
És un statement, sí, sí.
Serà interessant saber...
I recordem la dessuadora que portava l'Open Arms a la Premier League, que és la lliga més important del món, amb la presència que tenen els mitjans i amb el que es paga, sobretot pels drets de televisió, doncs imagina't tenir l'entrenador del Manchester City, un dels millors equips, o el millor equip, doncs amb la dessuadora d'Open Arms a la banda, doncs imagina la presència que dona això.
Veurem què és el que explica i si segurament veurem clips i algun vídeo, no, sí, del que hagi explicat.
Va estar al seu campus, també, a Real.
Un campus?
Sí, al campus del Pep, i aquest any ha tornat i va, sempre va un dia o dos allà amb tots els nanos.
I a més, el té a Lleida.
A Lleida, a Real.
Activisme de nou. Ell ha dit prou anticentralisme.
Per altra banda, tenim Sergi Roberto, el capità del Barça, de vacances a Mykonos, a Grècia, una zona que fa uns dies hi veiem l'Aitana Bonmatí, per sí, tant, ja tirada cap a Grècia. Què està fent en Sergi per allà?
Descansar, desconnectar. Ara, avui just tenim un F5, no? Que diem una actualització, perquè està a Mallorca, ha penjat una foto amb Rafa Nadal.
Ah, i ha tornat.
Ara ja ha canviat d'illa. Però estava a Mykonos i estava allà amb la Coral Simanovic, la seva parella, que pel que m'han dit esperen un fill, no sé si en tenien,
sí,
ja o no, ara esperen,
sí,
un fill,
sí, sí, sí.
I estan ahí, i ara està de descans. Clar, és el descans del món del futbol, quan no estàs amb la teva selecció, doncs del 15 d'agost del 15 de juny al 15 de juliol normalment tenen vacances, abans si no han jugat la final de la Champions i demés, i tenen aquestes vacances perquè el Barça d'aquí just una setmana comença ja la pretemporada. Però en el cas de Sergi Roberto no sé si anirà, perquè contracta amb el Barça ara mateix no té.
Clar, tu em deies, està lliure.
Està lliure.
Això amb argot futbolístic vol dir que... Què vol dir? Que vol dir que pot endur qui vulgui.
Qualsevol, i que per primera vegada des de 2006, que va marxar del Reus i va entrar a la Masia, per primera, el futbol va ser del Barça, per primera vegada des de 2006, Sergi Roberto no és jugador del Barça de cap manera. O sigui, ara mateix és agent lliure.
Per tant, si no el truquen... Vol dir que ja no ha d'anar...
Que no ha d'anar, no, ara mateix no té equip.
O sigui, està a l'atur, diguem-ho, està a l'atur.
Sí, sí.
Era el capità del primer equip del Barça.
Tant eufemisme per dir que està allà a la cua dels treballadors.
Vale, però jo no ho sabia, pensava, lliure,
tirant
no té contracte...
actualitzant el LinkedIn.
Però anirà jugant al Barça fins que li surti
alguna cosa. Diumenge, aquest diumenge, encara era jugador del Barça i capità del primer equip, i avui ja no és, doncs, des de dilluns, des de la mitjanit de diumenge a dilluns, ja no és, i està esperant al Barça a veure què li diuen.
Bueno, això és... No és res més que el club no et vol.
Bueno, no és això, és que no hi ha fair play, és que això ja és més d'altres coses.
Escolta, mira,
diguem-ho diferent, el Barça no pot pagar el que...
Però Sergi Roberto és dels que menys cobra.
Doncs escolta, també... no el volen,
però pobrets. Però és que, perdona'm una cosa,
no
però això és una ruptura de tota la vida del, sí, senyor, ja està, no el volen perquè no els interessa, perquè si no sí que li pagarien el que ell demana.
Hòstia.
El que passa que quan estan no estàs esperant, prou enamorat, no dones a l'altre el que necessita.
S'han donat
quan
un temps.
Quan tu estàs enamoradíssima, li dones tot.
Mira, amb Xavi estava feta la renovació, i és veritat que sense Xavi, doncs, s'ha deixat allà a un costadet, i diuen que si hi ha marge salarial, llavors li oferiran continuar al Barça. Si hi ha marge.
Xavi... Xavi Puado. Javi Puado és a Eivissa, que és el jugador de l'Espanyol, està amb la Titanati, no? Em deies? No,
sí, sota la Titanati?
Ha tornat a estar a Barcelona.
Però què passa? Que no té casa aquesta noia.
No, però estava descansant uns dies amb Lola Índigo i amb Lola Lolita, entre d'altres celebrities que s'han deixat caure per Eivissa.
I a veure, però... Hakimi, com vam dir. I a més a més, a Eivissa, sisplau, de veritat ho dic, que algú marxi de les Illes Balears perquè s'enfonsaran!
Ja, mentira, a Eivissa estan col·lapsades.
Sí, sí.
Ja avui, imagina't a l'agost.
I a Mallorca, que els Nadal obren les portes a tothom que passi per davant de casa seva.
Per això avui estava Sergi Roberto.
També, sí, sí. Sergi Roberto allà.
I estava el Puado, però estaràs amb mi, Roger, després de ser l'MVP de l'ascens a primera divisió,
Unitat.
Que descansi, li donaries una setmana més de vacances i tot.
I tant, i doncs, dues. I
mentre,
dues.
Quedi, no? Mentre es quedi l'Espanyol, doncs sí, estava allà, i és veritat que les seves fotografies li comentava Lola Índigo i Lola Lolita li comentava, i doncs la gent de l'Espanyol li ha fet gràcia això, que li comentin aquesta celebre i cantants li comentin a les seves publicacions, doncs està bé.
Bé, està sonant Puja, perquè és música de restaurant car. Hi ha un xef molt important que ha visitat o està visitant la ciutat de Barcelona. Qui és aquest xef?
Faré el ridícul amb la pronunciació. Nobu Matsuisa. Jo espero que estigui bé, si no, que em perdonin. Uh-huh. És el responsable, el fundador de Nobu, que és el restaurant que està a Sants, a l'hotel. Doncs allà dalt està el Nobu, que per cert és un dels preferits de molts jugadors del Barça i de gens del món del futbol. I ell ha passat doncs, per la península, perquè ha estat a Marbella, ha estat a les Balears i ara està a Barcelona perquè va visitant els seus Nobus, els seus restaurants. I ahir va venir a Barcelona i això m'agrada molt perquè la gent del Nobu Barcelona va dir, mira, anem a fer un regal al nostre fundador. I què van fer? Van contactar amb la colla de castellers de Sants, està al barri de Sants, i a la plaça dels Països Catalans, abans de l'estació, li van fotre
un castell quan arribava ell.
Sí, una demostració de castells ahir a les 6 de la tarda. Bueno, doncs un detall cap al xef, sí. Un dels millors xefs de la gastronomia.
I ens fan diners els castellers de Sants, que sempre convé.
Cal Borinot, la colla Cal Borinot.
Molt bé. Abans de marxar, Víctor, a veure, posa-la un moment. Si la tenim, bueno, ara la posarem. Ho dic perquè hi ha el Canet Rock aquest dissabte.
Aquest cap de setmana.
I vas tu, al Canet Rock?
En principi no, però no descarto. En principi no.
I la pregunta que et volia fer, saps si Aitana Bonmatí anirà perquè se la va veure al Cabró Rock i li funciona aquest tipus de festival?
Si l'han convidat, jo crec que estarà i si està aquí, i 25.000 entrades venudes, i serà un èxit com sempre. Gràcies que l'estem escoltant, els tiets, tothom estarà allà.
Molt bé, amb el misteri de si hi ha l'Aitana Bonmatí, també. Que vagi bé, Víctor, gràcies.
Gràcies.
Adeu.